més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Sincerament, al cap avui, rumiant per on tirar aquest inici de programa, em deia que parlés de les alternatives que té Gabri a la banda, de la seva resposta dissabte a Logroño sobre com veu a Moja Keita i quin paper hi juga Sergi García, que és qui compareix d'aquí a res a uns minuts en roda de premsa, i de com el sabadellenc va tenir un debut fulgurant a la nova Creu Alta amb victòria i gol seu, però en les últimes jornades ha anat perdent pistonada i protagonisme. En parlarem també de seguida, segur, però abans, i ni que sigui com a primer tastet de l'homenatge que segur que s'està coent ja a la graderia de la nova Creu Alta per part de l'afició, m'agradaria de sortida remarcar un cop més el compromís d'un jugador exemplar en tots els sentits, en l'àmbit futbolístic i sobretot també en el personal, com és Pedro Capó. Tornarà diumenge a la nova Creu Alta per primer cop des de la seva dolorosa sortida del centre d'esports i segur que el temple reaccionarà com no pot ser d'una altra forma, agraint tots i cadascun dels gestos que el menorquí ha tingut, la seva honradesa i el seu sentiment arlequinat quan defensava la samarreta del Sabadell i fins i tot després. Per un dia serà rival i després comentarem alguna dada, però fins ara tampoc ens ha anat del tot malament quan el maonès ha jugat com a visitant, que també ho ha fet just abans d'arribar aquí a la nova Creu Alta. Però independentment de veure'l amb una altra samarreta, l'aplaudiment col·lectiu el té asseguradíssim. D'aquí a uns minuts el truquem en directe.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El nostre reconeixement també, ja ho direm bé, per la figura de Pedro Capó. Amb el Toni González a les vies de so, comencem aquest dimecres, dia 5 d'octubre del 2022.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona i l'Atlético s'han complicat el passi als vuitens de final de la Champions de futbol masculí. Els dos arriben a l'Equador de la fase de grups amb només 3 punts de 9 possibles després de perdre un altre cop ahir, en el cas del Barça contra l'Inter, en el del conjunt matalasser a Bruges. Avui, a les 9, Madrid, Shakhtar Donetsk i Sevilla, Dortmund amb meitat del terrabastall per la possible destitució de Lopetegui. Avui s'ha de presentar més la candidatura conjunta d'Espanya i Portugal per acollir el Mundial de futbol masculí del 2030, com publicava The Times, podria anunciar-se de manera oficial que Ucraïna s'assuma al projecte amb la intenció de ser la seu d'un dels grups de la primera fase del Campionat del Món. I avui també es disputen els vuitens de final de la Copa Federació, competició a la qual, recordem, el Sabadell no ha pogut optar per normativa de la Federació Catalana de Futbol, que excloia els equips de primera federació, però sí els de la mateixa categoria en d'altres federacions autonòmiques, com per exemple el Real Unión, que rep l'Illueca a 2:15. L'únic representant català és el Terrassa, que rep a les 7 l'Izarra. Recordem, arribar a semifinals té el premi extra de jugar la Copa del Rei i, a més, contra un equip europeu. I, per últim, ja que parlem d'Europa, bàsquet masculí. El Baxi Manresa s'ha estrenat a la Champions FIBA amb victòria. Els del Bages van superar el Limoges, un històric, a França, 73-76, amb un triple decisiu de Tyson Pérez. Som-hi amb el que tenim aquí a l'hotel.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem roda de premsa en directe de Sergi García d'aquí a 6 minutets. També Pedro Capó, ara jugador de l'Eldense, rival, per tant, del Sabadell, diumenge a les 4. El projecte United Sports and Culture d'aquí de Sabadell, voleibol, rugby o bàsquet, entre d'altres.
L'actualitat de la primera federació.
Ho avançàvem a Twitter aquest matí. El Barça Atlètic Sabadell de la jornada 8, dissabte que ve, canvia d'hora i s'endarrereix una horeta. En comptes de les 5, que arrencarà a les 6, el Johan Cruyff, també Alfredo Santa Elena, ex del Dux, entre d'altres, nou entrenador del Rayo Majadahonda, debutarà a la banqueta madrilenya davant del Deportivo, i multa de 100 euros al Córdoba pel llançament d'una ampolla mig buida des del fondo sur de l'Arcángel amb el gol del Sanse el passat diumenge. Ho va recollir l'àrbitre en acte i ha estat considerat una alteració lleu de l'ordre públic.
La notícia curiosa.
Ja que parlàvem de la Champions, per primer cop un equip italià fa 6 gols fora de casa en un partit de la Lliga de Campions Champions i també per primer cop a la història l'Ajax en rep mitja dotzena a Europa. Ahir el Johan Cruyff d'Amsterdam, Ajax 1, Napoli 6.
De quin partit no estarem pendents?
Ilicitano Orihuela. Els dos no fa pas gaire. Rivals del Sabadell ara mateix s'enfronten a Tercera Federació de València, un partit que arrencarà a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials.
Acabem amb l'exdavanter del Sabadell, Dopi, amb un pas testimonial aquí a la Nova Creu Alta, penjant una foto festejant un gol amb la samarreta del Recreativo de Huelva, assenyalant-se l'esquena amb el dorsal 10 i amb el nom de Dopi a la samarreta. En du 3 ja, per cert, amb el Decano, a segona ref, després d'una etapa encara més fugaç al futbol italià aquest estiu. Atenció amb les respostes, que és per sucar-hi pa una bona estona. Jacobo González, ara a l'Andorra, diu com està el bitxo. Caixe, des de Palma de Mallorca, respon te sales top i l'emoticón aquell del coet. Dani Sánchez, la pilota el deu sempre, però atenció, sobretot, amb aquest fil. Sergio Aguza, ara al Real Murcia, etiqueta a Dani Sánchez, a Aaron Rey, a Jacobo Altimira i a Stals, pregunta tant. Gol de nuestro rey con el GPS, respon Chino Astals, jugador del Sabadell. Yo creo que sí, tendrían que dárselo al GPS. Aaron Rey replica, mete la cabeza en un avispero el patrón y ho remata Dani Sánchez a l'Alnumancia dient el diablo está de vuelta. Mitch Sabadell 21-22 a Instagram responent la publicació de Jonander González Dopico.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, que ens esperen a Elda i sobretot a la Nova Creu Alta fent ja la prèvia una mica de xup-xup del Sabadell Eldense de diumenge a les 4 a l'estadi Creualtenc, on no van veure gols de Dopi. De fet, gairebé no van veure ni tan sols el futbolista d'Erandio. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Al Recreativo no li estan anant malament les coses, a Dopi?
M'ha costat pensar qui era Dopi. Bromes al marge, però no. Pobre, perquè aquí, la veritat, com deies tu, va tenir un pas més que testimonial futbolísticament i com a golejador inèdit, directament.
Va deixar petjada per això el vestidor, pel
sí.
Que es veu, veient les respostes.
Sí, sí, està clar, està clar, que a vegades allò que se'ns escapa als que fins i tot estem a prop, ja no et dic a la part de l'aficionat, però aquestes connexions que es produeixen dins d'un vestidor que potser després no es noten tant dins d'un terreny de joc, o no ho sembla, com a mínim. Però està clar que Dopi i fins i tot el col·lectiu en general de la temporada passada, al final va acabar fent una bona pinya.
4 minuts abans no arrenqui Sergi García a parlar, si és que van hora, la roda de premsa del futbolista sabadellenc. Hem de comentar diferents coses, Sergi, si no ho farem després de la compareixença del futbolista Vallèsà, però així d'entrada una última hora que hem conegut fa una estona i que ja avançaves a través de Twitter, el canvi d'hora per si algú va perdut en el següent desplaçament. Recordem, Barça Atlètic Sabadell, dissabte que ve, però no a les 5.
Així és, finalment ens deien que eren motius televisius, tampoc hi havia massa dubte al voltant d'això, i que aquest partit el Johan Cruyff no jugarà a les 5, sinó que ho farà una hora més tard del que estava previst. Per tant, no canvia la data, dissabte dia 15, l'únic és que el partit en lloc de jugar-se a les 5, doncs ho farà finalment a les 6 de la tarda.
Aplaudiments a la redacció per part de Pau Vituri i servidor. Res, o sigui, com continuem endarrerint-ho el casament que teníem, potser arribem, però a la cerimònia, el sopar no, però vaja, com a mínim a la cerimònia sí.
Va, bé, si al final és la part important, la festa. La resta...
Ja t'explicaré jo com arribem aquí a 10 dies. Deixem temes personals, va. Et pregunto després per tema altes, baixes, com està la infermeria, que diria que hi ha molt bones notícies en aquest sentit. Abans parlarà Sergi García, per tant et pregunto també pel futbolista, pel jugador que cau normalment a banda als esquemes de Gabri, però que últimament, com a mínim de sortir dels esquemes, no està apareixent massa.
Sí, serà un dels temes, sens dubte, a tractar en aquesta roda de premsa, aquest paper més secundari que li ha tocat a les últimes dues jornades, bàsicament, en el partit de casa contra el Calahorra i aquest últim desplaçament a les Gaunes davant la Unió Deportiva Logroñés, aquestes dues suplències que ha tingut Sergi García i que, sobretot, l'han fet jugar, doncs, bé, ara tiro molt de memòria, i segur que teniu les dades més fresques que jo, però entre 20, 22 minutets aproximadament en cadascun dels dos partits, per tant, Anem a preguntar, anem a veure com està, més enllà de com està el grup i sobretot com s'afronta aquest partit complicat. Per altra banda, ho són tots, ja ho sé, però aquest especialment complicat per la dificultat del rival que tindrà el Centre d'Esport Sabadell diumenge davant el Club Deportiu Eldense.
Per ser justos, 32 a les Gaunes contra la UDL, però és veritat que el partit estava com estava. A casa contra el Calahorra, 29, per tant, més o menys mitja horeta en els dos últims partits. Ens hem de remuntar a la derrota al Coi, al Collao, per veure de fet, l'únic partit complet que ha jugat el fill de Jaume García, Sergi García, 90 minuts al Coi, si tirem cap enrere, fins i tot el dia del Cornellà, que fa el gol de la victòria, juga 58 minuts i 44 el dia de l'estrena contra el Castellón. Per tant, estem parlant de dues titularitats de 5 partits jugats i sobretot això, que semblava que s'havia fet aquí amb un lloc a l'11, que havia marcat el gol de la victòria contra el Cornellà, que va ser titular al Collao, però des d'aleshores no l'hem tornat a veure en un 11. Per tant, estarem pendents, perquè a més hi ha molta varietat ara, no, Sergi? Moja Keita, hi ha gent aquí al davant que mica en mica, setmana a setmana, ha anat recuperant Gabri.
Sí, han anat recuperant efectius i evidentment la competència és més alta perquè sobretot i afortunadament la infermeria s'ha anat buidant del Centre d'Esport Sabadell. A més també es recupera en aquest sentit el capítol de sancionats amb Àlex Sala i per tant doncs gairebé tothom a disposició. De fet, mira, només li posarem un petit asterisc, em deien que re greu, tot i que ell mateix feia aquella piqueta d'ull de ui, no estic bé del tot. Adam Gurdiel, al lateral dret del Centre d'Esport Sabadell, amb molèsties al tendó, insisteixo, des dels serveis mèdics ens asseguraven que re greu, el propi jugador allò preguntat, per dir-ho així, ens feia el gest de, home, no al 100% no gira del tot rodó, però també ens asseguraven, és una molèstia que arrossega des de fa setmanes i això no l'ha impedit ser un dels pràcticament intocables a les ordres de Gabri García. Anem per feina. Mira, de fet, parlant de Gabri García i ell mateix també enfila cap a la sala de premsa. Recordem que el vestidor d'entrenadors està a tocar i acompanyat en aquest cas del capità, de César Morgado, mentre Sergi García, per cert, amb una gorra d'aquestes molt moderna, girat cap enrere, fent gala de la joventut, i ocupant ja la sala de premsa, Miguel Quereda, esperant, ha passat de llarg. Sergi García s'ha anat a mirar la gespa, per cert, doncs si vols, mira, després
sí,
acabem de rematar aquest tema.
És un dels temes, la gespa. Jo t'anava a dir que algú del Bierzo, com Adán Gurdiel, ahir a 26 graus, estiuet de Sant Miquel aquí a Sabadell, entrenant amb dessuadora, no havia de girar el tot rodó, que se mantengui l'ironia.
No, és cert que no és la part afectada, perquè estem parlant que la dessuadora va a la zona del tronc i dels braços, i aquí el problema el tenim a la part del turmell esquerre, però, insisteixo, a priori, res que no l'hagi d'impedir jugar a dia d'avui. Veurem si l'evolució no és bona en els dos dies, tres sessions preparatòries que li queden a l'equip abans d'afrontar aquesta cita contra el conjunt alacantí el proper diumenge.
No tenim per aquí, Sergi García ha anat directament a la gespa.
Ha anat, sí, ha passat per la zona de vestidors i s'ha saltat la sala de premsa, ha anat directe cap a l'estadi o cap al terreny de joc, per ser més exactes. I, per tant, ara l'Agustí Bernat, el responsable de comunicació del club, ha hagut d'anar darrere d'ell, perquè ja dic que estàvem tots pendents d'aquesta arribada de Sergi García, del jugador sabadellenc.
Doncs mira, si vols, Sergi, aprofito.
Que és el protagonista.
Si apareix per aquí Sergi García, evidentment anem amb la roda de premsa, però aprofito per preguntar-te la imatge, m'atreviria a dir, pèssima de la gespa.
Sí, ara la comentem, va. I fins i tot li podem preguntar al propi protagonista.
L'acaba de trepitjar i l'acaba de veure.
Ja el tenim aquí. Vinga. Doncs tot a punt i preparats per aquesta compareixença de Sergi García ja en sala de premsa a l'estadi de la nova Creu Alta.
Comencem amb la roda de premsa de Sergi García per al partit davant el Club Deportiu Eldense.
Sí, Sergi, jo vull preguntar primer per la sensació general que ha deixat l'equip amb aquestes dues cares, però et vull preguntar primer per un factor més personal. Aquestes dues últimes jornades t'hem vist començar el partit des de la banqueta. Com estàs, com et trobes, com ho interpretes fins i tot, i si has arribat a parlar amb el míster o saps alguna cosa al respecte?
Hola a tots. Bueno, amb el tema personal crec que estic entrenant bé, crec que jo em trobo molt bé i vull aportar el màxim. Ha sigut una decisió tècnica, al final crec que ho ha decidit així i s'ha d'acceptar i a partir d'aquí seguir treballant i aportar el màxim a l'equip quan surtis i això és el que estic intentant fer. I en quant a l'equip, pues sí, la veritat que ens ha costat fora de casa, ens costa entrar als partits i crec que ho hem de solucionar ràpid, però bueno, ara toca a casa i aquí ens està donant bé, estem forts i confiem molt en la nostra gent també, que ens vindrà a apoyar i molt bé, i estem molt contents del suport que ens està donant l'afició aquí.
Sí, Sergi, aquesta dualitat del Sabadell...
Li pregunta precisament per la dualitat de casa fora.
Què es deu? Una miqueta, si és falta d'intensitat, perquè aquest dia...
On rau la clau, si és que l'han trobat?
Bueno, és una lliga molt igualada, que tots els equips pues, intenten fer forts a casa, no? Que és on sumen els millors punts, de 3 en 3 normalment. Llavors, bueno, nosaltres també ens hem forts a casa i això també es nota als equips. Vas al camp del Collano i ells s'intenten fer forts a casa, bueno, ara també, l'Oranyès també s'intenta fer fort allà i, bueno, i el partit de l'Oranyès pues, bueno, vam ficar el primer gol que... Bueno, va ser una mica raro i ja pues, sí que és veritat que ens va costar acceptar, diguéssim, el gol i vam anar cap a baix, però bueno, crec que ara, com deia abans, contra el Dense és un partit nou i ho intentarem donar tot aquí.
Sergi, una mica la pregunta del Sergi. Com estàs gestionant aquesta situació? Perquè està clar que tots sou joves... Tots
com gestiona la seva situació... I el no gaudir d'aquests minuts, aquestes últimes jornades, sent un jugador que es presumia clau.
Bueno, està clar que és una altra forma de gestionar l'equip, ja m'ho va deixar clar al principi de temporada, crec que vol tenir tot el món enxufat, crec que tothom vol jugar, lògicament, i quan no es juga, pues, normal que estigui una mica enfadat i tal, però crec que s'ha d'acceptar i això ajudarà que tot l'equip doni el màxim nivell i que cada jugador, quan li toqui sortir, pues, tingui el millor moment.
Sí, vull preguntar per l'Eldense. És evident que algú que no segueixi molt la Lliga dirà, bé, és un acabat d'arribar, tot just acabar de pujar aquesta temporada, aquesta primera federació. Veient els seus números, la veritat és que ha agafat una dinàmica bona. Això el fa més perillós encara del que ja podíem presumir, Sergi?
Bueno, sí, és un... Bueno, ha pujat aquest any, no? Però és un equip que ha ficat diners, que és una proposta per intentar quedar dalt i bueno, he tingut la sort jo també de jugar aquesta pretemporada contra ells i sé que tenen un molt bon equip, que són intensos, que tenen un bon joc de pilota i serà un partit difícil, serà un partit difícil.
Sí, el fet d'estar en aquesta necessitat, de guanyar a casa...
Necessitat de guanyar a casa després d'haver perdut a Logroño. Hi ha més pressió així?
O és una motivació?
Bueno, jo crec que l'equip ho té molt clar. Crec que quan juguem a casa... bueno, és, com deia molta gent, no? És un dia especial, no? Quan juga a Sabadell, llavors... Jo crec que ho sabem tots i a casa ens intentem fer molt forts i crec que ho hem demostrat als últims dos partits i crec que tornarà a sortir igual de bé.
No sé si
estàs
una mica la primera pregunta del Pere, però què passa a casa? Que no passa?
Què li passa a l'equip a casa?
Bueno, és difícil explicar-lo. Crec que sobretot els equips que juguen a casa al principi surten molt forts. Crec que sobretot els primers 15 minuts de cada part, no? I això fa molt, i la gent a casa ajuda molt, ja aquí i ja fora també, en aquest cas amb el Logroñés o amb l'Alcoyano, no? I bueno, ens hem d'adaptar als camps fora de casa i això crec que, bueno, com deies, era una plantilla jove i hem d'adaptar encara una mica més amb això.
Sí, t'hem vist que anaves cap enfora, cap a la gespa, no sé si per donar-li un parell de voltes o simplement perquè volies veure aquests dies que fa que no entreneu aquí a l'estadi. La veritat és que per aspecte no acaba de fer massa bona pinta. No sé si teniu una altra impressió vosaltres. Fins a quin punt perjudica, Sergi, per la proposta que vol fer el Sabadell també un estat de la gespa com la que tenim a dia d'avui a l'estadi?
Bueno, està clar que feia una setmana no estava en les millors condicions, però bueno, sembla que està fent un bon treball i a veure com arriba el diumenge. Al final el camp tampoc és una excusa molt gran perquè és el mateix pels dos equips. Sí que és veritat, potser ens afecta una mica més perquè volem fer un joc més associatiu, però al final la gespa és la mateixa pels dos i s'ha adaptat a les condicions.
La recepció va ser a Logroño només amb dos canvis. Com ho porteu, llavors, això? Esteu
el tema de les rotacions un altre cop?
Bueno, crec que aporta un plus en quant a als entrenaments, perquè sap que tothom pot jugar. Crec que es basa molt en els entrenaments i al final, bueno, com deia abans, no? Tothom vol jugar, crec que tothom vol aportar al màxim i això ajuda a tenir una màxima competitivitat.
Fase de creixement encara aquest equip. Hi ha coses que s'han de corregir des d'allà.
Bueno, a veure, és veritat que som un equip jove que s'acaba de fer, no sé si més o menys som 18 o 19 jugadors nous i al final pues, ens hem de conèixer. Crec que ho hem de fer ràpid perquè després tots aquests punts que no sumes al final et costa els objectius i llavors pues, bueno, hem d'intentar sumar aquesta setmana i la següent fer un canvi radical en quant als partits anteriors de fora de casa.
Una pregunta del soci, del company.
Un soci pregunta amb quina persona de l'equip tens millor relació?
Bueno, em porto molt bé amb molts, però sobretot amb el clan del ping-pong, que fetem alguns partidets macos i ens ho passem molt bé allà.
I després un dels teus companys relacionat amb això diu si hi ha algú millor que tu jugant al ping-pong i qui és?
Bueno, algun que altre ho fa molt bé també, Alberto i Alti ho fa molt bé també.
Avui les preguntes eren més clares, sobretot la dels companys que solen portar molt mala bava i a vegades són un missatge amagat que no arribem, perdoneu, però avui s'entenia bastant millor el clan del ping-pong per un costat i el nivell que es veu que és alt, el del Sergi García. Per tant, si algú vol fer un repte, que sabia que trobarà aquí no només qualitat futbolística sinó també qualitat en el tenis taula.
Jo crec que Moja Keita va entendre bé la pregunta de l'altre dia. Som nosaltres qui no vam entendre res, però que tenia verí i sabia per on anava segur, eh?
Sí, està clar. Per això deia allò dels missatges amagats, que a vegades es llencen allò que es diu les pollites entre els companys i que costen de caçar aquests dards quan no estàs en el dia a dia.
Per rematar-ho, va, que teníem pendents el tema de la gespa, com ja portem dient des de fa dies, s'està fent un tractament i per això l'equip no està entrenant a la nova Creu Alta ni la setmana passada ni aquesta. El tractament moltes vegades quan punxes la gespa provoca que la imatge sigui potser més alarmant del que després acaba sent, però la veritat és que és un compte enrere, Sergi. Dimecres a juga diumenge, mitja setmana per davant i la gespa continua amb un estat pèssim.
Mira, no diré què, però algú em deia, he vist platges amb més gespa que l'estadi de la Nova Creu Alta. Això per ser una mica tremendistes, no arriba tant la història. Sí que és cert que el que dius, que potser per aspecte té molt pitjor aspecte que l'últim partit aquí a casa davant el Calahorra, és a dir, hi ha més zones de sorra i de no gespa de les que hi havia aquell dia, però també ens asseguraven ara, fora de bromes, i ho deia el propi Sergi García, que l'estat en si del terreny de joc és millor, tot i que no ho sembli, que no pas el d'ara fa 10 dies. Bé, doncs caldrà confiar des d'aquesta vessant de no ser jardiners precisament, i salvi algú de que ho siguem, doncs que tinguin raó i que d'aquí al diumenge no sé si recuperarem el color, però com a mínim, allò que a vegades enganya, que veus un verd molt verd i després hi ha fals per sota, que la cosa sigui realment tan bé o millor, que tampoc no és gaire difícil, del que hem vist en els últims partits aquí al Temple.
Doncs 4 dies li queden a la gespa de la Nova Creu Alta per intentar millorar una mica el seu aspecte. Sergi Garcés, me'n vaig cap a Elda. Vols algun missatge que enviï cap a Pedro Capoll, agent d'Arlequinada, o no?
No, res, home, donar-li records i que ja queda menys perquè el tornem a veure aquí a l'estadi, encara que no sigui amb la samarreta Arlequinada.
Doncs 4 dies serà també per retrobar-nos en persona aquí al Temple. Fins ara, Sergi!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Portes giratòries.
Curiosament, trobem més exarlequinats a les files de l'Eldense ara que pràcticament a la resta de tota la història. Per allà, per exemple, van passant el seu dia gent com Antonio Cañadas o com Álvaro Clausí. Ahir teníem, abans d'ahir, perdó, teníem en directe al tribuna preferent a Fernando Pajarero, un dels jugadors actualment de la plantilla de l'equip aldenc. Ahir, a l'Hotel Suís, teníem a Juan Delgado, el Denk, i format a l'equip blaugrana de petit, ara davanter del centre d'esports, i a més de tots aquests noms que ja hem anat dient, per exemple, en l'actualitat, l'equip del Pepico Amat, i són el preparador físic Xavi Moñino, ex del centre d'esports i sabadellenc, tenim a Juan Tortuño, tenim a Albert Ramis Luque, a Carlos Hernández, va haver-hi un pas fugaç aquest estiu d'ahir en González abans de tornar-s'hi, no s'hi ha quedat, i sobretot em poso dempeus per pronunciar el seu nom, capaç fins i tot de venir de vacances i d'enfundar-se la samarreta arlequinada de nou per jugar un torneig solidari amb el CES Inclusiu. Pedro Capó.
La història de Pedro Capó Sabadell és de sobres coneguda i s'escriu amb lletres daurades. Heroi de Marbella amb el braçalet de capità a la final contra el Barcelona B i futbolista amb implicació envers l'entitat i la ciutat, com pocs en els últims temps. Però quina va ser la trajectòria prèvia del migcampista maonès? Capó va fer la formació sencera a tres clubs de l'illa de Menorca, la Salle Mahó, Atlético Villacarlos i Penya Ciutadella. D'allà va saltar directament al primer equip de l'Sporting maonès, on va coincidir amb el seu germà gran Miquel, aleshores un dels capitans esportinguistes, però amb un paper més testimonial. Acabada la temporada 2010-2011, Capó va començar una trajectòria d'autèntic rodamón. En 6 anys van encadenar els filials del Celta i el Mallorca, l'Atlètic Balears, l'Arroyo, el Llosetense i el Leioa, on va aterrar el mercat d'hivern de la 2015-2016 i s'hi va estar un any i mig, prèvia arribada a la nova Creu Alta. Amb Toni Saligrat es va destapar com un comodí polivalent. Menys de porter, va jugar gairebé de tot, amb el tècnic de Torrent. I més endavant, amb Antonio Hidalgo, es va acabar establint com a tercer central. Després del descens a Primera Federació del Centre d'Esports, Capó va signar Segona Federació en el projecte de múscul econòmic de l'Eldense. El Pepico Amat ja va ser peça fonamental el curs passat per pujar a la primera en la doble eliminatòria contra la Real C i el Sestao River. Enguany, ha alternat 3 titulars i 2 aparicions des de la banqueta, però l'última va obrir el camí de la remuntada diumenge passat contra el Nàstic. Per cert, un partit que va ser el número 399 de Pedro Capó en totes les categories estatals.
Com va la vida, Pedro? Com estàs?
Ara mateix emocionat, després d'escoltar tot això. En peus per vosaltres estic.
No, la carrera no l'hem fet nosaltres, eh? O sigui, no ens l'hem inventada, eh?
No, o sigui, ja... s'explica ràpid, però bueno, tot ha tingut el seu què.
Tenies controlada la dada aquesta, 400 partits en categoria estatal que pots complir a la nova Creu Alta segons dades de BD Futbol, o no?
Doncs mira, la setmana passada, per curiositat, vaig dir no quedaran molts, i m'hi vaig ficar i vaig dir, mira, amb una mica de sort compliré els 400 a la nova Creu Alta, qui ho havia de dir?
L'altre dia estaves escalfant i demanant-li al míster que et posés dins del camp perquè fos el 399, no gairebé?
Sí, perquè la cidereta de la nova Creu Alta pogués ser el 400.
Mira, avui, sincerament, hem estat amb el Pau Vitori a la redacció remenant dades i gairebé podríem fer-te un trivial i més, si dius que has estat tu també mirant estadística recentment. Tu vens de marcar en un partit èpic, aquest del Nàstic del 0-1 al 2-1, per tant, 21 gols portes al llarg de la teva carrera. I pràcticament, repassàvem els últims, contra el Pulpileño, per exemple, l'any passat a segona ref, també marques per empatar i acabeu remuntant, l'últim que vas fer amb el Sabadell, aquell mític 2-1 contra el Castellón amb el gol d'Arturo a les acaballes, sembla que estàs condemnat a fer gols en partits recordats per remuntades, no?
Sí, la casualitat dels darrers temps estava volent que sigui així, i sí, jo també recordo, no?, partits així... que de marcadors ajustats, que serveixen... Bueno, que dirien que són gols importants.
Diu el Pau Vitori que només algú com tu pot tenir aquestes dades controlades i fresques. Gairebé sempre quan marques, el teu equip no perd. 21 gols, 20 partits en el qual no hi ha cap derrota. Recordes l'únic o no?
Sí, el recordo. Crec que és Hospitalet 2, Sporting Maonès 1, pot ser?
L'és. Gener del 2011. És el segon gol que vas fer, de fet, com a sènior. Sí, des d'aleshores, 11 anys que si marques, com a poc un empat. I aquí hi ha una dada que sí que la volem mantenir i que suposo que també, ja per completar el trivial, la tindràs també present, que és que cada vegada que has vingut de visitant a la nova Creu Alta, has perdut.
Sí, ha anat de 8. Sí, sí. Jo crec que el destí tenia preparat, no?, que acabés en casa meva i pogués guanyar molts partits de la quinata allà.
Amb el Maonés dues derrotes i amb el Llocetense una. Va, anem a deixar les xifres ja, que si no ens hi estaríem una hora i, a més, guanyaries el Trivial. Ha quedat prou clar que les tens totes controlades. Per tu segur que serà especial venir aquí a la Nova Creu Alta. És el tòpic que sempre preguntem, però és una evidència. Però és que, a més, segur que per l'afició arlequinada també. No sé com esperes aquesta rebuda.
Bueno, jo crec que serà un dia molt especial, no? És a dir, vindran pues, les amistats que vaig poder fer fora del futbol allà a la ciutat i ja per l'afició, no? Només, pues, bueno, les xarxes socials en quant, pues, no sé, qualsevol notícia que surt meva, sempre hi ha, no?, reaccions per part de la família arlequinada i és pues, bueno, per un és un orgull, no?, que sigui així i bueno, jo crec que serà un dia d'emoció i especial.
Fa de mal dir, però és el club que més empremta t'ha deixat de la carrera o no?
Sí, ho he estat comentant aquests dies, no?, que he pogut estar parlant, pues, amb el Xavi Andreu a l'Arlequinat o amb el Pere Figueres, que vam estar parlant una estona, però jo crec que fins a dia d'avui i no crec que pugui canviar gaire la sensació és que és el club que més m'haurà marcat al llarg de la meva carrera esportiva.
Arribeu bé, per això, aquí a la Nova Creu Alta. 4 victòries seguides, segon classificat, remuntant. Fa bona pinta a l'inici.
Sí, no? Sempre, pues, bueno, no vol dir res. Són punts que ja tenim al sac i no haurem de fer després. Un bon inici és molt important per, bueno, per agafar la confiança de que el que s'està fent s'està fent bé, ja, però bueno, ja hi ha que rematar-ho al llarg de la Lliga, que ja sabem que és dura, que ven a, no perquè vingui l'hivern, però sí per resultats, sempre ve època de fred, no?, que costa més treure els resultats, i tot el que portem sumat ja no ho haurem de fer després a correcuita.
Parlant malament, no et vull posar ara tampoc en un merder, però dilluns deia Pajarero que salvació i després ja veureu si més o no al Tribuna Preferent. Ahir Juan Delgado diu que teniu una plantilla per lluitar per l'ascens. Tu això com ho veus? Sou candidats o no de la part alta?
Bueno, jo crec que la plantilla és ambiciosa, el projecte és ambiciós, el club és ambiciós i tot fa que bueno, que vulguem estar clar que, no, els tòpics, pues, aconseguir els mínims, després ja es veurà, però bueno, jo crec que estem demostrant que podem competir en qualsevol circumstància, que l'amplitud de la plantilla ens permet fer girs del partit cap a un costat o cap a l'altre. Bueno, jo crec que sense tirar, no, les campanes del vol molt fort i dir que sí, que ho aconseguirem, però bueno, jo crec que hi ha unes bases fortes per poder almenys intentar-ho.
El que sí que està clar és que vas fer una aposta important baixant de segona a segona ref i al final el temps t'està donant la raó, no? L'ascens serà un bon inici, això és molt llarg, però de moment suposo que mirant-ho amb aquesta curta perspectiva dius bona decisió.
Sí, al principi, no, és, pues, bueno, toques una mica un cop de realitat, a dir, vinc de segona divisió encara que fos amb un descens, però bueno, va ser dur l'inici de veure't a segona federació, però després, al final, tot, pues, bueno, el temps està dient que no va ser una mala decisió i que jo volia disfrutar de la primera federació i ho he aconseguit.
El que sí que hem apartat a Elda, de moment, és el de jugar de tercer central, no? Et vaig veure l'altre dia jugant al mig del camp, recuperant una miqueta. Anava a dir l'inici de Pedro Capó, però tampoc, perquè fins i tot has anat endarrerint la posició, perquè tu havies començat jugant de mitja punta, pràcticament, però sí en el teu lloc més natural, no?
Sí, aquí, mira, l'any passat sí que vaig tocar també una mica central dret, al lateral a la primera volta, que teníem problemes en aquella posició, i després ja la segona volta ja sí em vaig clavar al mig del camp, ja no m'he mogut. Sí que durant la pretemporada, pues, per baixa sí que he anat alternant el central amb el mig centre, però bueno, ara mateix al mig del camp, una mica on em sento sobretot més còmode de sempre, però bueno, a Sabadell van tocar moltes coses, va tocar sobretot amb l'Antonio pel sistema tan particular, doncs fer-me fora ja a la zona de central dret. I bueno, ja saps que sempre obert a qualsevol cosa.
Sí, sí, si et demanem jugar de porter també t'hi poses, o sigui, això segur, sí, convençudíssims. El Sabadell com l'estàs veient a tot això? Una mica tendre de moment, sobretot fora de casa, però en canvi a casa partits oberts, amb ocasions i que sí que està rendint, vaja, la Nova Creu Alta.
Sí, s'està fent fort, no? Que al final, pues, mira, fora de casa sempre no? Com que no estàs obligat a tant, tot el que aconsegueixis benvingut sigui, però sí que és important que a casa es facin forts, que treguin, vagin traient punts, que facin bueno, que es mantinguin en una situació classificatòria, pues, que no entrin les presses, que no vingui l'angoixa, que jo crec que la plantilla, pues, bueno, una mica és jove i que el coixí de punts sempre estigui allà, que puguin viure en certa tranquil·litat sense, no, l'ansietat d'haver de fer punts i punts a qualsevol lloc, pues, bueno, els està també ajudant a creure que a casa poden anar traient punts, anar traient resultats, i sí que potser els partits se li estan fent una mica llargs, però bueno, això del temps i el pas dels partits et dona a dependre de les diferents situacions.
I la última, Pedro, que no et volem retirar encara, però post-futbol, recordo que una de les idees que tenies també estava relacionada amb el periodisme, i avui que hem sortit pel tema de les xifres i que ha quedat prou clar que les tens controladíssimes i de més, hem avançat alguna cosa amb aquesta idea que tenies al cap de poder, el dia de demà, tenir alguna vinculació amb el món del periodisme o no?
Bueno, ja segueix, no? Al final un fa molts plantejaments, també, pues, bueno, al final vol, també quan li agrada tant aquest esport que és meravellós, que fa viure moltes situacions, també vol seguir lligat i, bueno, el temps dirà, però sí que el periodisme és una de les coses que sempre m'ha cridat l'atenció i qui sap.
Doncs qui sap, sí, futur periodista, de moment futbolista, afegiré malauradament rival del Sabadell aquesta setmana, però serà un plaer tenir-te de tornada a la que és, sens dubte, casa teva, la Nova Creu Alta. Pedro Capó, ens veiem diumenge, una abraçada enorme.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la cridada.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Diumenge a les 4, aquest partit, aquest Sabadell-Eldense, el retrobament de tantes i tantes cares conegudes, la majoria d'elles amb un record brillant, aquí amb la samarreta arlequinada. Canviem radicalment de qüestió. Sabadell compta enguany amb un nou equip a Quarta Catalana, un projecte centrat en les persones migrades amb el nom de United Sports and Culture Catalunya. El primer partit va ser un 1-1 de fa 10 dies al camp de l'Aristoi. Van descansar la setmana següent, és a dir, aquesta última jornada, i aquest diumenge a les 6 a Sant Oleguer serà l'estrena a casa d'aquest United Sports, serà contra el filial del San Juan Atlético de Montcada, i avui descobrirem una mica més aquest projecte, encapçalat, per exemple, en la vessant futbolística esportiva a la banqueta per David Campanya i amb el seu president, que és en Dino, resident a Sabadell des de fa anys i amb orígens a Togo. Què tal, Dino, com estàs?
Hola, muy buenos días.
D'on surt, d'on neix aquesta idea de crear el United?
Disculpa.
Digo, ¿de dónde nace la idea de crear el club, de crear esta estructura?
La idea nace desde los mismos chavales, porque hace unos 8 años que los chavales siempre me han dicho, oye, Dino, puedes montar un equipo para ayudarnos para poder ir a hacer torneos en Granollers, en Girona, en Vic. Y segura, la verdad que ese momento no tenía nada de tiempo porque estudiaba, trabajaba, pero el año 2019 lo habíamos decidido finalmente que era el momento, y también nos hemos encontrado también con la pandemia, pero finalmente, gracias a Dios, en el año 2000 ya hemos llegado a legalizar todo y aquí estamos.
Y la idea es tener equipo amateur, es poder crear estructura de base, es poder exportar talento, porque además es gente que es muy joven, ¿no?
Sí, la idea desde minuto uno es pasarlo bien, jugar a fútbol, tener un equipo donde la gente pueda ir sin prejuicio, que nadie le juzgue por su talento o por su color o quien sea. Precisamente esa es la idea, y también los fundamentos de todo esto es la integración. Nosotros queremos integrar a la gente, porque también nos hemos dado cuenta también que aquí en Sabadell hay muchos chavales desamparados, y otros chavales que tienen problemas de idioma, entonces no tienen familiares aquí, a lo mejor viven con familias de acogidas y todo esto, pero no es lo mismo que uno se pueda enterar de las cosas, saber dónde está viviendo, cuáles son las reglas del juego, para poder sobrevivir. Y hay muchos de ellos le faltan esas cosas. Entonces, nosotros estamos aquí también para ayudarle, a explicarle que las cosas son diferentes. Por ejemplo, desde United Sport, en Colchón Cataluña, estamos pensando no solamente en el fútbol, en diferentes cosas. Una de las cosas es ayudar a esos chavales a mejor hablar el castellano, a mejor hablar el catalán, ayudarle a encontrar trabajo, ayudarle incluso a hacer sus currículum vital. Y todo esto es un gran trabajo, es muchas cosas que nos hemos encontrado en el camino, y creo que aquí en United Sport, en Corcho Cataluña, no solamente es el fútbol, va más allá que el fútbol, que hay muchas cosas que hay que tocar ahí. Y creo que hoy no va a poder ser, pero hoy hablaremos directamente del fútbol, que es, nos encanta el fútbol, y los chavales están contentos de formar parte de United Sport en Corcho Cataluña.
Pues un proyecto que va mucho más allá del deporte y que está centrado también en la formación y en la integración de todos estos chavales. De momento, como decíamos, con un empate en la primera jornada de liga, evidentemente, como decías ahora, el objetivo va mucho más allá de lo futbolístico, pero no sé cómo ves al grupo. ¿Qué guerra puede dar ahí en Cuarta Catalana en esta primera temporada?
Bueno, desde un principio, esos chavales son chavales que les gusta jugar al fútbol y lo hacen con corazón. Y yo creo que de la manera que han empezado la competición, si sigan así, seguramente que estarán ahí entre los 6, 7, 8 primeros. Pero ahora bien, en el fútbol hay que pasarlo bien y todo. Pero si tú puedes ganar todos los partidos también, ¿por qué no? Entonces nosotros vamos a trabajar duro para que los chavales lo entiendan. Por eso tenemos un mister, un entrenador que vale para esto, que está con ellos. Y en 3 semanas de pretemporada los resultados están ahí. Que hay un buen grupo de chavales que juegan muy bien al fútbol. Y con esto ya estamos contentos.
Pues el domingo a las 6 en San Oleguer será el debut en casa contra el San Juan Atlético Moncada B de este United Sports que tiene muchas más ramas. Si te parece, Dino, hablamos otro día con más calma y comentamos no solo esta parte del Cuarta Catalana, sino un poco más en profundidad este proyecto. ¿Te parece?
Sí, me parece. Y de hecho sería lo suyo poder hablar otro día, así podemos tocar todos los sectores, pero ya que estoy aquí, aprovecho para decir a todo el mundo, a invitar a todos los amigos, amigas de Sabadell, que en el Centro Cívico de la Concordia de Sabadell habrá la apertura del baile Afro Zumba mañana a partir de las 18 horas a toda la persona que le encanta bailar, ¿no? Entonces se haría los martes y los jueves de 18 a 20 horas. Todo el mundo está invitado a venir a bailar Afro Zumba con nosotros.
Pues queda dicho. Dino Kosic Bama, el presidente de United Sports and Culture Cataluña. Mucha suerte con todos los proyectos, con esta parte de baile afrozumba y sobre todo con la parte del Cuarta Catalana que decíamos ahora. Un abrazo.
Un abrazo igualmente. Hasta pronto.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Circo Alegría presenta a Sabadell el seu nou espectacle Circo sobre Agua 2. Equilibristes, malabaristes, pallassos, 24.000 litres d'aigua i per primera vegada a la pista d'un circ, animals marins en un oceà hologràfic en 3D. Gran carpa instal·lada davant del Corte Inglés. Autèntic circ sobre aigua. Compra ja les teves entrades a circoalegria.es.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell. Don't
12 minuts ens queden de programa. Bloc poliesportiu, el Sabadell Rugby Club ha arrencat amb molt bon peu la Lliga. Victòria per la mínima patida i amb un final trepidant contra l'Hospitalet a la primera jornada. En l'últim quart d'hora van haver-hi 5 assajos, 2 de sabadellencs i 3 de riberencs, l'últim dels quals amb polèmica i que hauria suposat la victòria de l'Hospi en cas d'haver convertit la posterior transformació. L'equip entrenat per Leandro Goodman va arribar sense canvis, però al final va acabar resistint fins i tot amb un de menys, com explica el segon tècnic i jugador Rick Anzac.
Vam començar el partit amb només 15. Bueno, per la gent que no sap que a rugby sou 15 al camp i normalment sou 23, no? un equip de 23 amb canvis, però clar, només érem 15 sense canvis i vam aguantar, bueno, el capità va rebre un cop al cap i va haver de sortir del partit en els últims 5 minuts, ja jugàvem amb 14 i clar, com vam acabar el partit molts ni sabíem que havíem guanyat, estàvem tan, o sigui, tan ficats allà per aguantar, no? Que ens diuen al final que havíem guanyat per un i llavors era, hòstia, una alegria i també un punt d'orgull.
El londinenc d'origen polonès, però resident des de fa temps a Sabadell, creu que es va fer justícia amb l'error de l'Hospi en l'última transformació que hauria privat els sabadellencs d'endur-se la primera victòria. Ara el repte va a l'alça. És veritat que recuperen efectius, però dissabte a les 4 jugaran contra el primer líder de la Lliga, un seu que ve de guanyar 54-5 al Gòtics B i que oposarà més resistència, com diu Anzac.
Vam jugar contra seu la temporada passada. Era un equip molt, molt potent. Quan sabíem que teníem seu ja aquesta primera volta, ja sabíem contra qui anàvem a jugar i contra qui hem de jugar. És un bon equip, ben entrenat, saben el seu joc, no? Juguen el seu joc i ho fan bé. I serà molt dur. La veritat és que no, aquest dissabte no és igual al seu que l'Hospi, no?
Les cintureres, per la seva part, no van tenir cap opció a domicili contra un dels favorits al títol, el Catalunya Central, perdent 69-5. La nota positiva va ser la reaparició de la capitana de Montse Martín, que va fer l'única marca del partit.
Entre la pandèmia, que vam parar la competició quan ja estàvem classificades per la final, al març del 2020, i que l'any passat vaig ser mare, que llavors estava embarassada i vaig passar la temporada a la grada, ara per fi, després de 2 anys i mig, torno a la competició i, bueno, supercontenta, amb molt bones vibracions i amb moltes ganes.
Dissabte, la fusió del Sabadell Rugby Club del Badalona i del Mataró jugarà a la Roureda, que a la ciutat a partir de les 5 contra el Tarragona. I els dos sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell arrenquen la Lliga aquest cap de setmana. El masculí, per segon any consecutiu, ho farà a Superliga 2, començant amb un desplaçament a les Illes Canàries per enfrontar-se dissabte a les 6 al Sant Roque, que va ser el tercer l'any passat i que torna a ser un dels màxims aspirants a l'ascens. Si més no, així els etiqueta el tècnic dels nedadors, Roberto Pozzato.
Aquest any, a més, tens mateixos jugadors de l'any passat. Més s'ha reforçat, té un internacional i, bueno, esperem que sigui un equip encara més dur que l'any passat. Crec que té una clara aspiració a pujar de categoria i a preparar l'equip perquè això no li costi més.
La temporada passada el club les va passar magres d'entrada per trobar el finançament necessari durant l'estiu per fer realitat l'ascens i després per salvar la categoria. Recordem que l'equip de Jordi Fernández va acabar penúltim del seu grup, superant únicament el Saire, un altre conjunt canari que, això sí, no va guanyar cap partit. Aquest cop, diu Pozzato, la idea és no passar tantes angúnies i donar oportunitats a una pedrera que puja fort.
L'objectiu principal és mantenir-se la categoria, que creiem que no sigui gaire complicat. D'això és que sigui, un trampolí per de més joves que estan arribant a l'edat de sènior i fer que sigui un club en tota la pedrera i a una cantera útil per als superligadors.
I un graó per sota, Primera Nacional, tindrem enguany el femení del club. Les de Xavi Perales s'enfronten a les naus, s'estrenen, millor dit, a les naus, al pavelló del Club Natació Sabadell, dissabte a les 4, rebent el Sonferrer mallorquí, un rival del qual el tècnic encara no té massa informació, a diferència dels molts catalans que hi haurà al grup.
Llegamos por lo menos de los 8 equipos catalanes que vimos, creo que estamos todos en una fase de preparación y adaptación, porque también en los demás equipos ha habido bastantes cambios, quizás no en todos, pero sí en una mayoría, o equipos nuevos en la categoría como es el español. Y bueno, nosotros abrimos la liga con Sonferrer,
Sí, que bueno, ahora estamos mirando y analizando quiénes son los fichajes y las renovaciones que tiene ese equipo.
A diferència de l'equip masculí, el femení ha canviat bona part de tota la plantilla de la temporada passada per aquest motiu i, malgrat venir de Superliga 2, Perales no vol parlar encara d'objectius fins que no estiguin totes les peces acoplades. Recordem que fa 10 dies van aixecar el títol de la Lliga Catalana de Divisió d'Honor, mentre el masculí va ser cinquè de la de Superliga.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Del vòlei al bàsquet, el Natació Sabadell ha estrenat la Copa Catalunya de bàsquet masculí amb dues victòries seguides. Aquesta setmana l'equip nedador afronta dissabte un duel d'invictes a la pista del Badruna Gràcia després de batre sense problemes l'Ipsi. El marcador final, de 71 a 59, va quedar molt maquillat i no reflecteix la clara superioritat nedadora. És una informació que ens acosta al Pere Gallifa.
El club va anar per davant en el marcador en tot moment i només cal veure el tanteig al descans per fer-nos a la idea de com va començar prement l'accelerador. El 47-20 momentani no donava opció al conjunt de l'Eixample. Els de Jonathan Ramírez van arribar a guanyar de 29 i només a la segona part els barcelonins van maquillar una mica el resultat fins al 71-59, però lluny de posar en risc la victòria sabadellenca. Álvaro Bello va ser el més encertat del Natació Sabadell amb 11 punts. El bagatge ara és de dos triomfs nedadors en dues jornades, compartit amb el pròxim rival, el Badruna Gràcia. El club té la segona millor defensa del que portem de Lliga, però per àveres, els graciencs van per davant a la taula. Un partit, doncs, que enfrontarà dissabte a un quart de set el segon contra el quart d'aquest grup de Copa Catalunya.
I un grau per sota, Sant Nicolau i Bàsquet Pia han començat la temporada amb dinàmiques oposades. L'inici de la primera catalana, molt marcat pel derbi de la segona jornada, ha deixat tocat el conjunt escolapi per la clara desfeta al carrer Jardí. El 68-43 final reflecteix la superioritat dels grana en tot moment i després de dos partits els de Raúl Pellitero no han estrenat el caseller de victòries, tot i que els de Can Colapi venen de descendir de copa. El capità Roger Altimira recorda que la base de l'equip ve del filial.
Teníem moltes ganes de jugar perquè, com tu dius, feia bastant temps que no es produïa un derbi així, sí que contra el club s'havien fet, però bueno, també hem de veure d'on venim, no? Al final nosaltres, el bloc de l'equip ha pujat, és un equip que ha pujat de tercera, no? Pràcticament han pujat tots els jugadors del B. Ells són un equip que ja venien rodats una mica la temporada passada, que van quedar pues, cinquens, no? Crec, de primera, i sí que és veritat que, bueno, que va ser dur, no? Va ser dur i ens va costar posar-nos al partit.
Pel Sant Nicolau, en canvi, va ser l'estrena perfecta després que el partit de la primera jornada quedés posposat per més endavant. Carles Rodríguez, un dels capitans dels Grana, valora així el fet que tots els jugadors anotessin.
Jo crec que ens definim per un equip que no tenim cap superestrella, que sigui màxim anotadora o màxim rebotejador o màxim assistent. O sigui, bueno, definim que tots aportem, tots podem fer de tot, tots defensem, tots ataquem, i sí, la veritat que va ser el resum del partit.
De cara a aquesta setmana, la Pia visitarà el Círcul B dissabte a 8:15. Altimira reconeix que no els tenen massa controlats.
Els coneixem poc, la veritat. L'any passat vam jugar contra el Círcul A. Sí que hem mirat una mica les estadístiques d'aquestes darreres jornades i tenen un parell de jugadors que, bueno, que absorbeixen bastant joc de l'equip, no? I aviam si podem rascar la primera, no? Perquè aquesta setmana també estem recuperant alguns jugadors com el Joel i com el Guillem, que ja estan entrenant amb normalitat, i aviam si amb això la setmana d'entrenos i una mica la campaneta, no? Doncs tirem endavant la primera.
El Sant Nicolau haurà d'esperar per tornar a l'acció després d'ajornar el partit de la primera jornada i guanyar el derbi a la segona. No tornarà a jugar el cap de setmana, sinó que ho farà dimarts de la setmana que ve contra un altre conjunt badaloní, el Bufalà. I per acabar una mica de ciclisme, David de la Cruz va acabar ahir a la posició número 41 a la Tre Valli Varesine, una de les clàssiques italianes que es disputen aquests dies. El sabadellenc, en aquesta ocasió, sí que va completar tota la cursa sencera, una prova que es va endur Tadej Pogačar, l'eslové. Darrere d'ell, Higuita segon i tercer Alejandro Valverde, que porta un segon, un tercer i un quart lloc en les clàssiques transalpines amb les quals s'està acomiadant del ciclisme professional. Veurem si la bona és la del Giro di Lombardia aquest dissabte en el seu comiat definitiu. Un altre veterà que, igual que el murcià, també s'ha acomiadat aquests dies i company de files a l'Astana de David de la Cruz és Vincenzo Nibali, que ho va provar ahir a poc més de 3 quilòmetres del final, però finalment va ser caçat per la resta del grup. M'atreviria a dir, a risc d'equivocar-me, però crec que no ho faré, que demà ens visita l'únic sabadellenc que pot dir que ha guanyat un anell de la NBA, Albert Robledillo. Físicament encara no el té, el tindrà d'aquí uns dies, però abans d'anar cap a San Francisco, demà a l'Hotel Suís, aquí, amb el Pau Vituri, per cert, al capdavant del programa. Tindrem molt més, també, l'anàlisi de l'Eldense des de la part més tàctica, des de la futbolística, independentment dels ex que hi ha a la plantilla a la cantina, amb l'scouting en el seu dia del centre d'esports, entre d'altres, Ignasi Salafranca. I ben atents, que aquesta setmana hi ha derbi a la segona B de Futbol Sala i estarem molt, molt, molt a sobre d'aquest Escola Pia Club Natació Sabadell, que es viurà al carrer Garcilaso i des de demà, també aquí, a Ràdio Sabadell, primer a l'Hotel Suís, al cap de setmana, al Twitch de la 94.6.
Hotel Suís.
M'enduc, per tant, les claus de l'Hotel Suís i li deixo al Pau Vituri, que demà a la una torna a obrir les portes del programa, com sempre, amb el Toni González a les vies de so. Mig minut i les dues, ara l'hora de posar-nos al dia amb el Notícies Migdia i amb els companys d'informatius. Acaba de passar un bon dimecres i està molt pendents del que succeeix aquí a la ciutat de Ràdio Sabadell.fm o @RadioSabadell a les xarxes socials. Ja tenim aquí la Núria García, per tant, les notícies. Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.